Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia i bon diumenge. Ara que estem a les acaballes del curs escolar, avui us volem parlar d'una nova publicació, d'una nova edició de recerques. De fet, la Fundació Badrona Catalunya Educació ha publicat, com fa cada any, una síntesi dels millors treballs de recerca de batxillerat de les seves escoles d'aquest curs 2022-2023, que ara ja estem a punt d'acabar. Per primera vegada, en aquesta edició s'ha fet en format de vídeo breu. Aquesta novetat ajuda a fomentar, diuen, les competències clau per als alumnes, com són l'expressió oral i també la comunicació. De fet, les escoles Badrona han publicat en vídeo una síntesi dels 89 millors treballs de recerca d'aquest curs. La psicologia i la salut mental són els àmbits de recerca que més interessen als joves. Avui en parlem de tot plegat i ho farem amb una alumna de Badrona Palamós, de l'escola Badrona Palamós, la Paula Huertas, que ha fet un treball de recerca sobre el llenguatge no verbal. Ella estarà acompanyada, en aquest cas també, pel director de l'escola Badrona Palamós i també membre de l'equip de formació de la Fundació Badrona Educació. Amb ells parlarem durant els propers minuts. De fet, coneixerem de primera mà quin és el treball de la Paula Huertas, però també coneixerem la resta de treballs que s'hi han presentat en aquesta nova edició del Recerques 2022-2023. Però abans també, abans de saludar-los a tots dos, en aquest cas el que us avanço és que tindrem, com sempre, a les acaballes del Paraules, una nova anàlisi de l'actualitat de Francesc Romeu. Per tant, comencem.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Mario i Paula, bon dia i benvinguts al Paraules de vida.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Avui, de fet, ho hem dit a la portada del programa, la Fundació Badrona Catalunya Educació, que ha publicat recentment aquest Recerques, que de fet és una síntesi dels millors treballs de recerca de batxillerat de les escoles Badrona de Catalunya d'aquest curs del 2022-2023. Primer parlem amb Mario una mica d'aquests treballs. Suposo que hi ha una mica de tot. De fet, després coneixerem el que va fer la Paula, però per sintetitzar-ho, què és el que fan els alumnes?
Bé, el currículum de batxillerat doncs obliga els alumnes a fer un treball de recerca que inicien a primer i que han d'acabar i presentar i defensar oralment després en el segon curs, que a més té un valor important en la seva nota final de batxillerat, i per tant doncs el tractem amb molta cura. Llavors el que fem és, d'alguna manera, primer trien aquests treballs. Cadascú se li assigna un tutor que l'ajuda. Això que t'estic explicant és a totes les escoles Badrona que tenim batxillerat, que són 9 en tot Catalunya, i durant un període de temps doncs ells han de fer el desenvolupament d'aquest treball, de manera que finalment l'hauran de defensar davant d'un tribunal de professors, que estem més per ajudar-los que no pas per fiscalitzar-los, i últimament també solem convidar a les famílies perquè vinguin a veure aquesta presentació. Llavors, des de Badrona Catalunya ens va semblar que aquesta feina era molt maca, que tenia un gran valor d'investigació i de recerca, i des de fa uns anys doncs que el que fem és seleccionar aquells que són millors, els que tradicionalment se diu són de 10, no? I el que fem doncs és publicar-los. En una primera fase es va fer una publicació en format paper, que va durant uns anys, però bueno, ens hem de posar al dia. Avui en dia els joves són molt audiovisuals i a més hem d'estalviar paper, perquè com a escola verda doncs hem de procurar doncs ser una mica conseqüents amb el planeta i amb la sostenibilitat, no? I vam canviar de format i ho vam fer en una pàgina web, en allà on publicàvem doncs uns resums, allà on els nanos aquests que havien fet treballs d'excel·lència doncs explicaven com havien desenvolupat el seu treball. Aquest any, enguany, això ho vam fer el 2015, aquest canvi, i enguany hem fet un primer intent de fer doncs aquesta mateixa presentació, però en format audiovisual. Els joves d'avui en dia són audiovisuals.
Dominen l'edició de...
A més, apostem per la comunicació oral. L'oralitat és una eina que necessitaran, probablement hauran de defensar el seu currículum davant d'algú que els hi pot oferir feina, per tant està bé perdre aquesta por escènica, no?, que diem. I bueno, s'han presentat 83 treballs d'excel·lència. amb la idea de reconèixer la feina que estan fent aquests nanos, nens i nenes, nois i noies, ja no són nens, són nois i noies ja, que estan treballant de valent, reconèixer l'acompanyament que estan fent els docents des de les nostres escoles per desenvolupar aquests treballs, per acompanyar-los en aquest procés, i al mateix temps ens serveix com un banc de recursos perquè els alumnes que els hi venen al darrere, és a dir, els que ara estan fent primer de batxillerat i estan triant els seus treballs, i els de quart d'ESO, que un moment o altre hauran de decidir si tiren cap al batxillerat o cap a altres tipus d'estudi, doncs puguin veure quina és la síntesi, el procés, l'organització, l'esperit de superació que necessitaran, la creativitat, aquesta...
Tot el procés,
tot
no?
Tot el procés, no. El puguin veure en boca dels seus companys.
Uh-huh. Doncs ara, Mario, parlarem també una mica de quines són les temàtiques majoritàries de, dels temes que volen o que estudien els joves. Però abans, Paula, el teu treball té per títol En pica la mascareta, no?
Sí.
En què consistia?
Consisteix en fer un estudi sobre com canvia la nostra forma d'expressar el llenguatge no verbal quan portem mascareta respecte a quan no la portem. Volia fer... arrel de la pandèmia vaig començar a veure que canviàvem una mica com ens expressàvem i em va resultar curiós i va per aquí el tema.
I què vas aprendre? O quan vas començar a investigar i a veure com era la comunicació quan tots començàvem a portar la mascareta, quines conclusions en treies?
Doncs els principals estudis dels quals em vaig basar deien que quan portem mascareta tota l'expressió no verbal es centra a la zona dels ulls i, òbviament, la part de la boca i del nas queda coberta i, per tant, es redueix molt la informació que podem transmetre. I, a partir d'aquí, vaig trobar un estudi que deia que van fer uns investigadors a Xina i analitzaven diferents persones el nombre de vegades que es tocaven la cara abans de la pandèmia i després. I, per exemple, els resultats d'Europa van poder veure que, per exemple, la zona de la boca ens la tocàvem molt més abans de la pandèmia. Però, per exemple, el nas i la barbeta sí que es la tocàvem més durant el transcurs.
La pandèmia.
Uh-huh. I llavors, a partir d'aquí, relacionat amb una àrea del llenguatge no verbal que s'encarrega d'analitzar tot allò que fem de manera inconscient, vaig començar a investigar, vaig trobar els microgestos, són petits moviments que fem de manera inconscient, i vaig començar a enllaçar a veure si potser el fet de tocar-nos la cara venia relacionat també amb un estat potser més de negativitat, de ràbia, potser del fet de portar mascareta i tot l'ambient. Llavors es basava una mica en això, en relacionar, i com a conclusions vaig extreure que per la meva part pràctica del meu treball es basava en fer unes entrevistes, i el que provocaven aquestes entrevistes era que la persona es sentís angoixada, una mica nerviosa, o feia preguntes una mica molestes per provocar...
Quin tipus de preguntes feies?
Per exemple, abans, prèviament de fer aquestes preguntes, els vaig passar un formulari a les persones entrevistades, i a partir d'aquí vaig aconseguir informació sobre la seva personalitat. I, per exemple, hi havia un noi que estava molt interessat en el tema d'economia i tot això, potser li vaig preguntar quants diners tenia al compte, que a priori no és una informació que es vulgui compartir, o hi havia persones que tenien por a les aranyes, vaig ensenyar fotos d'aranyes, una mica provocant aquesta reacció de negativitat per veure si quan portaven mascareta augmentaven aquest el nombre de contactes a la zona de cara, i va ser així. Uh-huh. Quan portava mascareta sí que es manifestaven molt més aquests micropicors, micromissatges.
Uh-huh. Dels nervis, no?
Sí, dels nervis. Perquè bàsicament el meu treball es centra en les micropicors i apareixen quan nosaltres pensem o sentim una cosa contrària a la que realment estem dient o estem mostrant. Uh-huh. I bé, això té una explicació biològica, arriba molta més sang a la part que volem activar, i de forma inconscient ens gratem, per exemple, el nas o alguna part del rostre o de tot el cos.
Uh-huh. I com et va sorgir la idea, Paula, de fer aquest treball o aquesta temàtica?
Quan ens van començar a parlar del treball de recerca, va venir un senyor a explicar-nos que un bon treball de recerca havia de ser un treball que fos innovador, que tingués una... que no s'hagués parlat mai. I a partir d'aquí, doncs, jo sempre he estat molt, molt interessada en el tema de la psicologia, l'anàlisi del comportament, i bé, va coincidir que, bueno, a través de les xarxes socials també em començaven a aparèixer vídeos sobre aquesta temàtica i em va semblar, no sé, un tema curiós, i a sobre que no s'havia fet mai, i per tant, doncs, tenia aquest...
Clar, això suposo, Mario, no? Ara que parlaves de l'excel·lència, no? Jo ara, mentre ho està explicant, no he vist estudis d'aquest tipus, no? O no ens hi hem parat a pensar després de 2 anys de pandèmia, no? Amb mascareta ara sí, mascareta ara no, aquí sí, allà no, no?
Bueno, el que passa és que un bon treball de recerca va implícita la recerca, és a dir, és començar a investigar, a buscar i tal. Llavors, que sigui inèdit ja li dona d'entrada un
més
plus
valor.
De valor, m'entens? Llavors, el que ha fet la Paula, doncs, en aquest sentit, doncs, és interessant, perquè a més ella i la seva generació són fruit d'un període de pandèmia que els va marcar d'una manera molt especial, amb ells com a alumnes i a nosaltres com a docents. L'escola no deixa de ser un reflex de la societat. I llavors el que passa fora traspua ràpidament a dintre, i la nostra funció precisament és, d'alguna manera, doncs, ajudar-los en aquesta interpretació que fan de la realitat que els envolta. I de fet els esperonem que ho facin d'aquesta manera.
Paula, la gent que entrevistaves eren de tots tipus, gent jove, gent gran?
Sí, vaig entrevistar 4 persones. Hi havia, bueno, una noia de 16-17 anys, després un noi de 21, una dona de 40 i un adolescent de 13, també. Uh-huh. Sí, vaig intentar combinar una mica.
Combinar-ho tot. Uh-huh. T'agrada la comunicació, no? Perquè suposo que, no, el fet d'estudiar, no, el rostre, no, a través de la mascareta...
Sí, m'interessa molt. De fet, bueno, vull estudiar psicologia per després especialitzar-me en algun àmbit de la comunicació, sobretot la part inconscient, tot allò que fem sense adonar-nos, potser.
Quantes hores vas dedicar per fer tot el treball de recerca?
Van ser moltes, perquè, bueno, em vaig organitzar, vaig començar a principis d'estiu, més o menys, i bé, no sabria dir-t'ho, però sí que potser a la setmana dedicava un parell d'hores o així, i bé, la part pràctica em va ser molt, bueno, em va resultar molt més ràpid, perquè a més m'agradava, i eren fer entrevistes que vaig gravar en vídeos, i per tant no em va resultar feixuc ni molt menys, i bé, em va agradar.
Quan vas començar l'estudi, quan el vas acabar, alguna cosa que diguessis, o que tenies algun prejudici, o que pensaves això potser no va per aquí, va per allà, alguna cosa et va sorprendre?
Sí, jo pensava que quan portava mascareta i quan no, els resultats serien els mateixos. Però no, es va veure que quan portàvem mascareta, la comunicació, o sigui, el nombre de vegades que ens tocàvem la cara augmentava molt més. I a partir d'aquí, doncs, no vaig poder donar una explicació científica, perquè necessitaria, doncs, d'especialistes i persones que entenguin més, però sí que vaig poder pensar que això es deia al fet que quan portem mascareta estem més angoixats, sentim, doncs, aquest estat, i potser això afavoreix.
Incrementa.
Sí.
Uh-huh. Mario, ara hem conegut el treball de la Paula, però hi ha hagut molts, hi ha hagut altres. Per què s'interessen els joves?
De què parlen? Bueno, és una cosa curiosa, i a més no és una cosa fixa, va evolucionant, no? D'entrada, l'objectiu seria que parlessin de coses que els hi puguin servir per al que es dedicaran a la vida. De fet, ella, quan comentava el seu treball, ja ha parlat que vol tractar temes psicològics i tal, no? Llavors, el que sí és veritat és que a vegades hi ha alumnes que tiren molt per al que es volen dedicar després, però l'actualitat també mana, no? I d'alguna manera, doncs, veiem que hi ha canvis en aquest sentit. També és veritat, per exemple, a les nostres escoles, com que tenim escoles que estan a la costa, escoles que estan a la gran ciutat, escoles que estan a l'interior...
Depenent del territori.
El context també marca en aquest sentit. Sí que hem notat últimament que aquests temes més de salut, de psicologia, sobretot del que tot fa referència a les xarxes socials, a l'educació emocional, i això cada vegada els interessa més, i de fet en aquests 83 que hi ha aquest any en el recerques, em sembla que una vintena van de temes dintre d'aquesta franja, en aquest àmbit, no? Però bueno, parlen de tot, parlen de drets humans, parlen d'art, parlen de...
Salut mental, no? També.
Salut mental, no. Vull dir... Van variant moltíssim. Però sí que veiem que aquest tema de les xarxes socials, de la comunicació... Bueno, ella ha triat la mascareta que ens va marcar moltíssim. De fet, molts joves s'han com protegit encara avui en dia amb una mascareta, no? Allò que ens va servir doncs, per a nivell sanitari per salvar-nos la vida, portat sí. a la màxima exageració, també ens va tapar la cara i a alguns els hi està costant acabar-s'ho de treure. No,
clar, no sé si això també et motiva per fer un altre estudi de postpandèmia, no? O sigui, ara, un cop que ens hem tret la mascareta, tret per casos molt puntuals, no? D'entrar a la farmàcia o en un centre sanitari, no? Doncs què passa, no? Què passarà a partir d'ara, no? O com, no? Els joves i tothom, no? Com ens hem quedat després d'haver estat 2 anys amb mascareta i ara ja no.
Sí, sí, a mi m'interessa molt aquest tema i, de fet, m'agradaria, al final del meu treball, vaig posar que, bueno, vaig fer 4 entrevistes i això, doncs, estaria bé fer-ho amb una població molt més gran, estudiar per treure conclusions molt més fiables, molt més objectives.
Extrapolar-ho, no?
Extrapolar-ho, sí, estaria molt bé. Doncs, també, el que deies, comparar també amb l'actualitat, a veure què tal ha anat el procés uh-huh. i la manera en com expressem.
Molt bé, doncs, Paula i Mario, de fet, si algú que avui ens escolta a la ràdio vol mirar el teu vídeo, ho pot fer, no?
Sí.
Com ho ha de fer?
A la pàgina de recerca del Badruna, si no m'equivoco, doncs, hi ha doncs, un enllaç i hi ha les diferents escoles, de Vic, de Malgrat, totes les de Catalunya. Doncs, la meva és l'escola Badruna Palamós i allà trobaran els treballs de millor qualificació i el meu titular em pica la mascareta.
Que com deia Mario a l'inici, no? O sigui, amb els vídeos, no? O sigui, vídeos que estan molt treballats i que estan molt ben fets.
Sí, 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 que serveixen de model. I per afegir el que estava dient ella, només dir-te que com a mestres, perquè a les nostres escoles conviuen mestres de totes les etapes, una de les coses que més ens ha agradat del tema de la mascareta és que hem pogut veure el somriure dels nens. I això, en comunicació no verbal, per un mestre és imprescindible.
Clar, perquè de fet, no, al principi, quan va esclatar tota la pandèmia, no, hi havia aquest, no, que els col·les vau estar també en primera línia, que quan es va poder, els alumnes van tornar a les aules, no? I també per ells emocionalment era un problema, no?
Era impressionant, vull dir, allò que es vivien a les aules amb els nens amb mascareta, sobretot amb els més petits, realment esperem que no torni a passar mai més. A veure, tot té la seva part positiva i ens vam acostumar a mirar els ulls de la gent, no? I això també té el seu valor.
Treure-li intrínsec, el...
Els mestres necessitem mirar la cara dels nostres alumnes perquè amb la seva cara diuen tot allò que no són capaços o encara no estan preparats per dir amb la veu.
Doncs Paula i Mario, gràcies per haver vingut avui al Paraules de Vida per explicar-nos aquest projecte de recerca, aquest interessant projecte que, com deia Mario, també n'hi ha d'altres, no?, que també són interessants, que s'impulsen des de les escoles Badruna Catalunya. Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Paraules de Vida. Solidaritat i compromís.
I tot seguit, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dilluns passat, la Santa Seu va fer públic el nomenament del fins ara bisbe auxiliar de Madrid, José Cobocano, de 57 anys, com a nou arcabisbe de la capital espanyola, de Madrid, per substituir el fins ara arcabisbe, el cardenal Carlos Osoro, que ja havia complert els 78 anys d'edat i ha estat al capdavant d'aquesta diòcesi gairebé els darrers 10 anys. No cal fer notar la importància i el significat que té aquest nomenament, atès el lloc que ocupa, per 3 raons. Primera, perquè es tracta de la capital d'Espanya i és la seu episcopal més propera a les institucions més importants del govern de l'Estat. Segona, perquè és una seu que té molta influència a dins de la Conferència Episcopal Espanyola i en l'Església Hispànica en general. I en tercer lloc, perquè es tracta ja d'una seu valorada i consolidada com a cardenalícia, és a dir, amb una gran influència al Vaticà. Pel que fa a la línia pastoral del nou arcabisbe de Madrid, hem d'assenyalar que tothom el veu amb una línia molt oberta i molt a l'estil del Papa Francesc. Per tant, s'interpreta com una línia de continuïtat. També s'ha valorat molt el fet que ell també sigui un fill d'aquesta diòcesi, tot i que va néixer a Sabiote, a Jaén, però va arribar a Madrid amb els seus pares a l'edat de 7 anys. De jove va estudiar dret a la Universitat Complutense de Madrid, on es va llicenciar el 1988, i aquell mateix any va entrar al Seminari Conciliar de la Immaculada i Sant Damaso, on va realitzar els estudis eclesiàstics de teologia. Va ser ordenat sacerdot el 1994 i entre el 94 i el 96 va cursar els estudis de moral a l'Institut Redemptorista de Ciències Morals de la Universitat Pontifícia de Comillas. El 29 de desembre del 2017 es feia públic el seu nomenament com a bisbe auxiliar de Madrid i fins ara és membre de la Comissió Episcopal de Pastoral Social i Promoció Humana i dins d'aquesta comissió és el bisbe responsable del Departament de Migracions. En les seves primeres declaracions, el nou arcabisbe Cobo no ha dubtat en assenyalar la importància que té l'Església de Madrid en la seva vida i la descriu amb molt d'afecte perquè ha estat la que li ha donat la fe. Diu, aquí és on he crescut, aquí és on m'he confirmat, m'he ordenat sacerdot, m'he ordenat també bisbe, amb la qual cosa és l'Església Mare per mi, que no simplement és una institució, sinó que està plena de comunitats, de laics, de sacerdots, de gent que una mica m'ha acompanyat durant tota la meva vida. Pel bisbe Cobo, l'arxidiòcesi de Madrid és gran i molt plural, amb una vida apassionant, tant pel que fa als capellans com als laics que viuen en una època complicada. Pel que fa als joves, diu que en aquesta diòcesi tan complexa vivim una sensació que el gran desafiament és el del desarrelament dels nostres joves i la falta d'esperança. Ens trobem amb una joventut que busca, que està perplexa, que els falta models potser, però que tenim una església que pot oferir la fascinació de l'Evangeli. Dels bisbes espanyols i del seu treball diu que han estat pioners a publicar una instrucció sobre els abusos sexuals a menors, un tema de creixent debat dins i fora de l'església. Gràcies a Déu, l'església va despertant i ja es va posant eines de treball. En concret, la diòcesi de Madrid des de fa anys assumeix aquest protocol que després ja s'ha configurat per totes les diòcesis del país i que ha donat veu a les víctimes de l'entorn diocesà. Són les que han anat configurant el camí, acompanyant les víctimes des del principi, diu el bisbe, ens ha obert i ha trencat barreres i resistències internes que tenien a la pròpia diòcesi. Però després d'acompanyar-les, ens han situat en una perspectiva molt més evangèlica. A més, assegura que les mateixes víctimes també els ajuden a mirar la realitat des dels vulnerables, fins i tot per despertar i atendre casos d'abusos de consciència i certes pràctiques que, efectivament, se'ns poden anar colant en la vida de l'Església. Per acabar, sobre la seva responsabilitat en el camp de les migracions, diu el mateix que el Papa Francesc: acollirem, igual que ho hem fet en aquest temps, el gran desafiament de la migració. Com un signe del nostre temps, Madrid ara mateix no es pot entendre sense el fenomen de la migració, ja que la migració no és simplement un esdeveniment o un fenomen. La migració són persones, que és el que el Papa contínuament ens repeteix. I ha estat el Papa qui ens ha ajudat a entendre que són persones buscant una vida millor i són persones que tenen dret a emigrar, com el dret a no emigrar. I aquí tenim el gran repte de situar el migrant en el lloc que es mereix, com una persona, com un membre actiu de les nostres comunitats cristianes. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El Déu Trinitat és comunió d'amor i la família és el seu reflex vivent, ens diu el Papa Francesc a la seva exhortació apostòlica Amoris Laetitia. Sens dubte, la defensa de la família és un objectiu i una prioritat per a l'Església. El benestar de les persones i de les famílies és un indicador del benestar de la societat. I ara que arriba l'estiu, les famílies fan molts plans. És una oportunitat per canviar rutines, descobrir, aprendre i, en definitiva, per gaudir de la família. El ventall de possibilitats per gaudir de l'estiu és ampli, especialment per als més petits. Malauradament, en aquesta estació no totes les famílies tenen les mateixes oportunitats. Moltes famílies vulnerables estan condemnades a sobreviure i no poden gaudir de l'estiu com voldrien. Certament, els infants són la baula més feble de la cadena de víctimes de l'exclusió social que s'ha disparat per la inflació dels preus de consum. Molts nens i nenes no poden fer activitats educatives i de lleure fora de l'horari lectiu perquè les seves famílies no poden pagar-les. A l'estiu, la xarxa social que protegeix aquests infants durant el curs disminueix. És per això que un any més la Fundació Pere Tarrés, entitat de l'Església Arxidiocesana de Barcelona, du a terme la campanya Cap infant sense colònies. Aquesta iniciativa vol garantir l'accés a les activitats de lleure a l'estiu a més de 6.000 infants en situació de vulnerabilitat a través d'un programa de beques. Cal aplaudir aquesta obra diocesana i la feina de moltes parròquies i institucions que treballen perquè l'estiu sigui un temps d'esbarjo i descans, però també un temps educatiu i obert a Déu, sobretot a través de les colònies, els campaments i els casals per als infants, adolescents i joves. Com ens diu una mare d'una nena del Raval de Barcelona que rep l'ajut de la Fundació Pere Tarrés, els nens han d'estar amb altres nens, jugar, divertir-se, conèixer altres infants. Als casals hi ha nens i nenes de moltes nacionalitats i això m'encanta perquè aquesta convivència enriqueix molt les persones. Fins aquí la citació del que ha dit aquesta mare. Moltes famílies beneficiàries d'aquestes beques viuen situacions precàries des del punt de vista laboral i l'habitatge. Disposen de pocs recursos per a l'alimentació, per a les seves necessitats bàsiques i fins i tot per comprar roba. El 75% d'aquests infants es troben al llindar de la pobresa. La iniciativa de la Fundació Pere Tarrés ofereix un estiu enriquidor des d'un punt de vista humà i espiritual. La majoria d'aquests infants, si no participessin en aquests casals o colònies, estarien tancats a casa o desatesos pel carrer durant tot l'estiu. Benvolguts germans i germanes, donem gràcies a aquesta entitat social de l'Església i a totes les persones que amb el seu temps i amb la seva col·laboració econòmica ajuden a fer possible aquest projecte. I també donem gràcies a tantes parròquies que fan possible que els infants, els adolescents i els joves tinguin uns dies de convivència, oci i aprenentatge i així promoguin el benestar de les famílies.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.